Bé, i amb aquella alegria que ens caracteritza la gent de més de 65 anys, comença un nou programa de la carpeta de l'avi. I, com sempre, puntuals a la, vaja, a la cita, doncs, del divendres al dematí d'11 a 12. Ah, i per aquells que s'ho hagin perdut, també ens poden escoltar de 3 a 4 de la tarda, d'avui mateix, de divendres. I avui tenim, doncs, un convidat, això serà d'aquí un rato, però tenim l'Àlex Portolés, que és del Club de Cinema del Centre de Castellar del Centre de Castellar del Vallès.
Exacte.
Del Club de Castellar del Vallès. M'he fet una mica un embolic. I també és responsable de comunicació de l'Ajuntament d'aquí de Castellar. Moltes gràcies i benvingut.
Hola, molt bon dia.
I, bueno, com sempre, comencem amb la Montse de Silva. També tenim a la Montserrat Alsina.
Bon dia.
A l'altra banda dels vidres, el qual me'l control, doncs el nostre bon amic Carlos Lecegui, i que us parla Òscar Cardona. Hola, Montse, què tal?
Hola, bon dia a tothom.
Com va el casal?
Bé, molt bé. La veritat és que estem contents perquè tot va... aviam, no vull dir el 100%, perquè és que...
És el 150%, quasi. Perquè el casal no es fa més gran.
No, no es fa més gran.
I cabria més gent.
Sí. I tant, i tant. Tenim de dir, ens sap greu, però tenim de dir moltíssima gent, doncs, que s'ha d'esperar el proper curs per poder, doncs, fer activitats, o que faci llista d'espera, i si hi ha algun taller, doncs, que algú, doncs, per enfermetat o per lo que sigui, es dona de baixa, llavors...
Usar-lo.
Per l'ordre d'inscripció, llavors, doncs, es van cridant, no? Però és que el que passa que aquest casal, com totes les coses, s'ha fet petit.
Bé, això vol dir que el poble s'ha fet gran
creix.
I que la gent que ens fem també grans, doncs, sí, cada vegada som més.
Sí, sí, sí.
Afortunadament, que vol dir que ens cuidem més, arribem a molt més grans,
siguin
de més edat.
Sí, és que l'avi d'avui en dia és molt diferent d'abans. Sí. Abans és el que han dit
abans
a vegades.
Abans eren iaios, ara
són avis. Iaios. I ara ja no. S'ha de dir gent gran.
Sí,
i prou, eh? Perquè
sí, sí.
A vegades hi ha avis...
Sí.
Que quan els hi dius vells, que no els hi pots dir aquesta paraula perquè tampoc no
està bé
que
sí.
Vell és la roba, diuen.
No, jo no soc vell, soc gran. Molt bé.
Bé, i que per molts anys et puguis fer més gran.
Sí, sí.
Jo tinc la teoria de que hi ha quatre edats ara. Nosaltres, més o menys, estem a la tercera.
Sí,
i després de la quarta.
Bueno, no sé si és la quarta,
el que dius, la gent gran,
la segona i els altres.
Però la gent gran d'ara són els que tenen a partir de 90, 85,
sí,
90.
Sí, que n'hi han, eh?
Molts. Aquesta, jo, per mi, seria la quarta edat, que és quan ja entres a una, hi ha un estat, normalment.
Normalment,
ja no tan bé com als 75.
Quan veus aquesta energia que tenen,
sí,
i aquests senyors i aquestes senyores que van... Tan guapos, de veritat, eh?
Sí, sí. I que ballen, i que
sí,
fan
i que
activitats.
I salten més que jo, la veritat.
Sí, sí.
Ballen sardanes, ballen ball de línia, algú balla sevillanes, vull dir... Penso, bueno...
Sí, sí.
Vull dir, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Perquè, vull dir, es fa un bon exercici fent tot això.
Bé, és que fa només 100 anys enrere, una persona de 60 anys era un vell,
sí,
diguéssim, decrèpit, quasi.
Sí, sí.
En canvi, ara, una persona de 65 anys, vaja, si jo parlo, és un jovenet.
Pues sí,
en tinc uns quants més.
Sí, sí, sí. No, la veritat és que estem contents, perquè tot va marxant molt bé, els monitors molt macos, com sempre, vull dir, es donen molt als avis, molt, vull dir, fan les seves tertúlies, els seus berenars, també, que ha anat molt bé això del bar, perquè, bueno, el dematí esmorzen, i a la tarda el berenar, eh? Ja veus que se'n van amb les bandaquetes amunt, amb els tallers, i el seu cafè amb llit, la seva pasteta. A més, tenim la Rosa, que, bueno, que aquesta senyora fa uns pastissos que...
Això del menjar no ho perdonem, eh?
No.
La gent gran
això
no ho perdonem.
Que va, que va, que va.
Escolta.
I penso, mare meva, el colesterol com deu anar. Però no, la veritat és que fa uns pastissos molt laics. Ja ho fa,
sí, sense excessiu sucre.
Exacte, bé. Sí. No, molt bé. La veritat que molt
bé. O sigui que tenim l'excusa, sí, per menjar algun pastís.
Exacte.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, sí.
Després fem una miqueta de zumba o de ball en línia i
ja està,
tot el
ja
colesterol a fora.
Sí, 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 sí. A més, el zumba que fem també és molt passiu, està molt bé, perquè també hi ha gent gran, ballant el zumba. Que passa que aquesta noia que tenim, aquesta monitora, és infermera. És a Terrassa, doncs ven aquí i treballa a la tarda i es veu que li agrada molt i depèn, imparteix les classes de zumba.
També fa un zumba sense massa sucre, diguéssim.
Bueno,
o sense massa ritme, en aquest cas.
El sucre, perquè és clar, vull dir, ja em diràs tu, si sí, esmorzen molt bé i berenen molt bé, vull dir, això ha de baixar, eh?
Bé, jo crec que, vaja, doncs que estem tots molt controlats sí, per la Seguretat Social. Bueno, sí. Això de la Seguretat Social ho deixem per un altre dia.
Sí, perquè això és un tema una mica llarg, eh?
Bé.
Llavors també l'altra novetat que hi ha és la calçotada que fem a Balaguer, que es farà el dia 23 de febrer, i està molt bé de preu, que val 58 euros.
Està bé.
Vull dir, llavors hi ha un gran esmorzar, pa amb tomàquet, amb embotits, amb vi, amb cafè...
I gotes, segurament.
També...
I no de pluja, sinó de les altres.
De les altres, sí. Alguna goteta s'escapa.
Bé, bé.
Sí. Però, bé, com que llavors també es fan caminar una miqueta, doncs ja va baixant fins l'hora de dinar, que el dinar també està molt bé, perquè són calçots, escarxofes, amb la seva salseta, escudella de pagets... vull dir, llavors hi ha com una mica d'amanida, també, vull dir, crema catalana...
Bé, vaja, per fer règim, diguéssim, oi?
Sí,
sí, bé, bé.
Vull dir que es cuiden molt bé. I la veritat que ja està ple.
Molt bé.
Oh, l'autocar ja està ple.
No, no, escolta, el casal ho omplim sempre tot, ja
sí.
Ho veig.
Omplim, omplim, mira.
Molt bé.
I hi ha també altres excursions que es faran, que estaran molt, molt bé i molt maques, perquè hem volgut renovar una miqueta el que és el tema d'excursió.
Sí.
I hi ha excursions de dos dies, d'un dia com aquesta, i de més estades d'una setmana, que estan molt bé.
Molt bé.
Però ja ho anirem dient, doncs, conforme vagin sortint i es vagi apropant, doncs llavors anirem dient totes les excursions que anem fent. Val?
Molt bé. I fins aquí, doncs, la informació de les coses, de les activitats
exacte,
que es fan i es faran.
Hi ha una altra informació que és molt important, que es farà, que és una cosa nova que es fa al casal i també que...
Però crec deixem amb l'intríngulis aquest,
això
que serà.
Però això ho explicarà millor l'Àlex.
Molt bé.
Perquè jo...
Ah, tu refereixes a el que ve a parlar l'Àlex.
Sí,
ara,
el dilluns 23.
Bé.
Jo ja he fet venir tota la gent a les 4 de la tarda.
Doncs bé, aprofitant, doncs, aquesta... canvi de tema, doncs parlem amb l'Àlex. Àlex, benvingut.
Moltes
gràcies. Molt... No, al contrari, gràcies per haver acceptat venir aquí a
us
la
carpeta. Us veig molt trempats,
Sí.
Sí,
un escriptor que un dia em va dir aquesta persona és gran, no, és grandiosa, sou grandiosos, la gent gran sou... No gran, sou grandiosos.
Mira, escolta, això ja ens anima
I
més.
I trempats i dinàmics, sí. Sí.
Doncs, Àlex, em sembla que ens has de parlar d'això del club aquest de cinema de castellà.
Club Cinema, el Cineclub de Castellà.
Cineclub de Castellà.
Sí, sí, sí.
I concretament el dilluns que hi ha una pel·lícula...
Exacte.
Que jo quan la vaig veure, que em van enviar un WhatsApp, vaig posar que era una pel·lícula de reclinatori.
Sí.
Per agenollat i veure-la amb atenció. La veritat, no em canso de veure-la, clar, una vegada cada dos anys o tres... I cada vegada em faig un fart de riure.
És una pel·lícula molt divertida.
Molt.
El Guateque.
El Guateque.
En anglès era de party, però aquí la van traduir amb el nom del Guateque.
Quan surt aquell senyor començat a la pel·lícula amb una trompeta i que li comencen a fotre tiros i ell es va ronçant o la trompeta va petar... Bueno, vaja, no us vull dir qui és l'assassí, però... vaja,
bueno, crec és un senyor que és una que interpreta... És el Peter Sellers,
sí,
l'actor principal, que interpreta... fa el personatge d'un actor que és una mica un autèntic desastre. Com a...
Un actor hindú, a més a més.
Sí, exacte, un actor hindú. I per error, el productor de la pel·lícula, que ja no vol saber res d'ell perquè l'ha aliada en el rodatge, el convida a una festa a casa seva. I allà passarà absolutament de tot. És una pel·lícula molt, molt divertida, sí. Del Blake Edwards. El Blake Edwards i el Peter Sellers van tenir força relació perquè el Peter Sellers va interpretar també abans i després diverses pel·lícules de la saga de l'inspector Clouseau, de la Pantera Rosa,
sí.
Que també era una pel·lícula
ara,
dirigida pel...
Pel mateix director i a més a més el Peter Sellers en va fer diverses i el director en van fer diverses de pel·lícules.
Sí, tot i que es veu que no va haver-hi moments de tensió, sobretot en el Guateque, que no es van acabar de... I van trigar uns anys a tornar a rodar junts, però bé, al cap d'uns anys ja van tornar a fer
sí, perquè, segons
la segona part
Peter
de la Pantera Rosa.
Peter Sellers diuen que és un home un tant problemàtic
sí,
a nivell
exacte.
De tracte i vaja, a nivell familiar encara més. Era un home realment problemàtic. Ell va començar a la ràdio, precisament. Va començar fent serials i feia d'actor a la ràdio.
Ah, mira.
I sí, sí. Bueno, això Vaja, recomanem a tothom que vingui, eh? Perquè...
I tant, és una pel·lícula molt divertida, és una comèdia, i explicar-vos això, que la iniciativa, bueno, és del Cineclub, però ve de la Federació Catalana de Cineclubs. El Cineclub forma part d'una xarxa més gran a nivell català, que agrupa una cinquantena de cineclubs de Catalunya i també de les Illes Balears i d'Andorra, dels països catalans, que en diríem. Sí, sí, sí. I han endegat un projecte que es titula Què gran és el cine, amb la voluntat de gravar un documental que la gent gran expliqui els seus records i les seves vivències de quan anaven al cinema abans, perquè hem de recordar, i això ho sabeu bé vosaltres, que abans el cinema era...
tota una institució.
Era tota una institució que...
Sí, era molt important.
Amb els anys, doncs es va anar... Aquí va haver-hi diversos factors que van fer que el cinema... anés aquest endeclivi, sí. Que va ser doncs, l'arribada de la televisió a les cases. Sí. Abans no hi havia televisió a les cases i la gent, si volia veure una pel·lícula, doncs havia d'anar cada diumenge, no? Allò, les sessions contínues, anava al cinema.
De dues pel·lícules amb el nodo al mig.
Exacte.
I, vaja, i cacauets.
I hi ha una altra cosa que també va influir, que és, bueno, els anys 60 es va començar a implantar el cotxe, però no tothom tenia... Fins als anys 60 no tothom tenia cotxe per anar a la platja o marxar de vacances o el que fos. No? Llavors la gent es quedava i, bueno, tenim el record de, que això ho hem estudiat també des del Cineclub, de la Sala Califòrnia, no? Una sala amb 1.200 localitats per un poble de 4.000-5.000 habitants.
Mira, jo doncs que...
Jo havia anat al cine.
Home, aquí. Jo
no ho sabia això perquè... Nosaltres dos, la Montserrat i jo, Montse i Alzina, som sobrevinguts en el poble. Mm. Fa 13 anys,
que
vivim. 13
anys, aquí som, sí.
Fa 13 anys. I tothom, vaja, molta gent m'ha parlat del Cine Califòrnia.
Sí.
I, vaja... tota una institució, sí, sí. El poble. Sí, sí. Sí, sí.
A més a més, hi havia dos cines, aquí, abans. Hi havia el Cinema Califòrnia, llavors hi havia l'altre cinema.
El Centre Parroquial.
Exacte.
Allà a les Monges, que també,
sí. Allà també
el mateix propietari del Califòrnia també hi portava, com que havien de contractar les pel·lícules per lots, i n'hi havia de més bones i de més dolentes, doncs feien una mica també aquesta funció de repartir altres pel·lícules i sobretot també pel·lícules per un públic més familiar i infantil. Sí. Les feien també en una sala també força gran, em sembla que tenia 300 butaques.
Era bastant gran, sí.
A l'edifici de les Monges.
Ah, sí. Dic, jo que ara recordo també quan es portaven els rotllos en bicicleta.
Sí.
Exacte.
Que hi havia uns senyors amb unes motxilles i si passaven el número 1 i 2, aquell senyor llavors tornava un rotllo, portava un dos més,
sí,
vull dir, i s'ho repartien. Sí. Vaja, jo parlo de Ripollet,
Sí, sí, però aquí també passava el mateix i també la gent se'n recorda de córrer cap del Califòrnia cap al Centre Parroquial amb la bicicleta a portar els rotllos perquè potser havien acabat de passar una pel·lícula i la passaven en l'altre espai.
Això a la gent jove li deu sonar a coses esotèriques, quasi. Però abans una pel·lícula tenia 5 o 6 rotllos.
Sí, sí.
Vull dir...
Enormes.
Grans. Unes bobines enormes. I, bueno, hi havia una cosa que es deia en projectors, que ara ja tot es fa...
De 35 mil·límetres.
A 35 mil·límetres.
Bueno, això es veu una mica a la pel·lícula Cinema Paradiso. Mm. Es pot veure una mica com era, no?
Sí. I del glamour aquest que tenia el cine i la influència, també hi ha una pel·lícula del Woody Allen, que és Dies de Cine, que també parla, diguéssim, d'aquesta, fins i tot, nostàlgia, no?, de temps passat. Ara, la pel·lícula que retrata molt bé és la que acabes de dir, sí. Cinema Paradiso, no?
Sí, bueno, perquè es veu...
Es veu molt bé tot.
Sí, sí. I com es projecta una
cabina,
pel·lícula...
La cabina de projecció, que en canvi...
I que eren molt inflamables, al principi.
Sí, 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 sí. Era un autèntic perill.
Ho veies, perquè que es cremava, es veia.
El cel·luloide es podia inflamar ràpidament
i cremar tot el rotllo i més coses.
Sí, a la pantalla veies que es feia una cosa estranya, i era que s'havia cremat aquell trosset.
Sí, feia un...
Però una cosa, a part de la pel·lícula, o sigui, es passarà la pel·lícula al Guateque, no?
Exacte, tornem al Guateque.
Hi haurà una altra cosa més, o com...?
El que es fa després de la pel·lícula, ho impulsa un company d'un cineclub, que és el del Cineclub Vic, que es diu Quim Cruselles, que és també tot un professional de l'audiovisual, que vindrà i després de la pel·lícula farem un cinefòrum i serà aquí on us gravarem a tots els avis i àvies, gent gran que vingueu a la sessió, perquè comenceu, a banda d'explicar què us ha semblat la pel·lícula, comenceu a... us t'estirem del fil, comenceu a explicar...
les experiències.
Què recordeu de tot això que estem explicant ara, no? De quan el cinema era una institució, quines vivències, quins records teniu... Perquè la idea és que la Federació de Cineclubs doncs, faci aquest documental sobre les experiències que la gent gran tenia doncs, quan anava al cinema anys A.
Jo recordo que a les primeres files eren la fila dels cecs, o sigui, els que veien poc, i les últimes files eren les dels mancos.
Això no sé si... Això no, aquí no ho...
Jo no ho havia sentit mai, això. No,
no. Les de darrere, tots posaven les parelles.
I deien la fila dels mancos, no es veien els braços. Sí, sí. Hi havia... Sí, sí. I vaja, vull dir... I fins i tot, jo havia... Recordo que fins i tot gent dreta per veure una pel·lícula.
Sí.
Per exemple, el Cantinflas, que ara potser han quedat totalment desfassades, o gairebé desfassades les seves pel·lícules, en aquell temps, als anys 60, 50 i 60, tenien un gran èxit. I havia vist gent dreta per veure una pel·lícula.
A mi el que m'havia explicat el propietari del Califòrnia, que l'havia entrevistat en alguna ocasió per aquest estudi que estem fent de la història del cinema castellà des del Cineclub, que estem fent aquest estudi, ens havia dit que fins i tot, a vegades, quan ja se sabia que era una sessió que hi podia anar-hi molta gent, i estem parlant de 1.200 localitats,
Déu-n'hi-do, eh?
Que la gent es portava la cadira de casa.
De casa.
I que dèiem, bueno, fèiem la vista grossa i seien... I a més, que venien tota la família, perquè, clar, no tenien qui deixar els nens. I a més, clar, llavors hi havia un problema, i és que estem parlant d'una altra època, de l'època del franquisme, les pel·lícules tenien una qualificació moral. I llavors tant. Havien de fer la vista grossa, perquè a vegades doncs, hi havia nens que entraven en pel·lícules que no eren gravemente peligroses.
Sí.
Hi havia... Sí. Llavors aquí a Castellà tenim l'anècdota de finals dels 50, de que en la projecció de Trapecio, de la pel·lícula Trapecio, el vicari del poble va entrar amb la Guàrdia Civil i va aturar la projecció per treure els nens de la sala.
I no era pel Burt Lancaster, era per l'altre senyor, per la senyora.
Suposo que era per tots plegats, suposo. En tot cas, en el vicari li va quedar el sobrenom de mossèn Trapeci.
Oh, està bé.
Una anècdota.
Sí, sí, sí. Està molt bé.
Bé, això, per exemple, les pel·lícules de la Brigitte Bardot, els nens
també
tenien prohibit anar-hi.
No, clar, que eren gravemente peligroses.
Ja hi havia els lletrets aquells que deien...
No apto.
No apto, per a menores, ja ho deien. Jo el que recordo...
I segons quines, perdona, segons quines no podien entrar els majors de... menors de 21 anys.
Sí, 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 perquè abans la majoria d'edat era diferent. Jo el que recordo és que abans en el cinema es repartien com uns programes, més o menys així.
Sí,
i tant.
Una setmana abans, per saber ja la pel·lícula que es feia l'altra setmana.
Sí.
Jo me'n recordo.
Sí, hi ha col·leccionistes, vull dir,
les
aquestes.
Per aquest estudi que hem estat fent, en el centre d'estudis, en tenen, a l'Arxiu d'Història, en tenen moltíssims d'aquests programes. I la gràcia d'aquests programes és que són únics, perquè què passava? La distribuïdora enviava a tots els cinemes el cartell, el programa en petit, amb el cartell imprès per una cara. I a l'altra cara quedava en blanc i es portava a la impremta del poble, en aquest cas es portava al Rivera Impressor del carrer Puig de la Creu, perquè imprimís la informació de quan es faria aquella pel·lícula.
O sigui, les personalitzava.
Es personalitzaven. Per tant, per tot arreu, a tot Catalunya i a tot Espanya, hi ha programes que són de la banda del cartell, són iguals, de la pel·lícula de Trapecio, per exemple, no? Però per l'altre costat, doncs, tens Castellà del Vallès, Cinema Califòrnia, tal data, tal horari... I això t'aporta una informació molt valuosa. I ara el que estem fent és que és una quimera, però de moment ens n'estem sortint, estem fent un registre de totes les pel·lícules que tinguem coneixement que s'han projectat a Castellà del Vallès al llarg de la història.
Déu-n'hi-do,
no? De moment hem aconseguit 600 títols fins a 1945, perquè el Califòrnia és de 1945, i anteriorment al Califòrnia hi havia hagut altres cinemes, inclús havien conviscut més d'una sala aquí a Castellà.
Sí.
Llavors tenim la informació recopilada fins a 1945 i ara sí que amb el Califòrnia tenim una llista de milers de pel·lícules, perquè Forja cada setmana treia, el setmanari Forja treia la cartellera amb la programació.
I teniu aquesta informació?
La tenim i l'hem de registrar. I,
molt bé.
Sí, és tot una... tot una feina de
xinos. Una bona labor tècnica, Déu-n'hi-do.
Bueno, els que sou aficionats en el cinema, doncs això és un tresor, no?, poder tenir aquest històric d'un poble, no?
Exacte.
Té que ser maco, vaja.
Sí. Sí, de seguida castellà, bueno, ja en la revista del Centre d'Estudis, a la Plaça Vella, hem pogut publicar un parell d'articles, això des dels inicis del cinema, principi del segle XX, fins a 1945, amb la història de les diferents sales. Hi havia el Patronat Obrer Sant Josep, que després es va convertir en el cinema Excelsior, a l'Ateneu, també es feia cinema, anteriorment a la Rabassada, aquí al carrer Major, a Cal Tort, al Pati. Va ser el primer espai on es va fer cinema a castellà a principi de segle XX.
Llavors, quan tot era en blanc i negre, llavors sí que era tot
blanc
i negre i mut.
Sí, i els primers anys
silent. Hi havia un ampliant normalment.
Em sembla que eren també pel·lículetes curtes, no?
Sí, al principi eren pel·lícules ja...
I després ja...
Com la pròpia tècnica, sí.
Com el Charlot, que feia pel·lícules curtetes, en feien diverses. Bueno, el Charlot em sembla que en feia tres cada setmana, no? Al principi de fer ell de productor i director i actor.
Feia moltes coses.
Feia moltes pel·lícules, sí.
A la Rabassada també s'havia fet cinema.
Sí, a la Rabassada.
Sí, a la Rabassada tenim constància de que va ser el lloc on s'hi va projectar el que nosaltres tenim com registrat com la primera pel·lícula amateur de castellà, que era una filmació del Ball de Gitanes.
Ah.
A la dècada del 1910, i així algú ja havia gravat, doncs, el Ball de Gitanes. No sabem què se n'ha fet d'aquesta cinta, però això està documentat.
Seria maco poder-la veure.
Seria molt bonic poder-la veure.
Sí.
I tant.
Que xulo. Sí.
Mani, quina amplitud, no?, d'informació.
És una autèntica bogeria, però estem molt contents. I una miqueta enllaça, perquè amb això que farem dilluns, no?, perquè segurament sortiran coses de com es vivia el cinema aquí a castellà. Bueno, suposo que també hi haurà altra gent com vosaltres ara, que parleu de Ripollet.
No? Sí. Però vaig néixer a Ripollet.
Però sí que estic convençut que dilluns, no?, quan sigui el moment que hagueu de parlar, i que no es faci vergonya perquè va les càmeres enfocant-vos, doncs sortiran coses interessants de com vivíeu el fet d'anar al cinema, sobretot que és la sala que va durar més anys, perquè va durar del 45 al 90, van ser 45 anys.
El Joc Califòrnia.
El cinema, Califòrnia, exacte.
Sí.
Doncs escolta, és molt maco, vaja, això que tenim pensat fer, vaja, fareu el dia dilluns que ve.
Dilluns, sí, a les 4 de 5 de la tarda.
A 2:45 de la tarda.
Al Casal Catalunya.
Sí,
el que passa que la gent ja, com que m'ha anat informant bastants dies abans, doncs ja ens venen a buscar entrades. Dic, no.
No hi ha entrades.
L'entrada és lliure. Perquè, esclar, es pensen doncs, que s'ha d'agafar una entrada i li hem dit no, vull dir que esperem que vingui molta gent. Perquè
no, segur que hi haurà gent, eh?
Sí, perquè la veritat... Segur. Oh, anirem a la peluqueria perquè si ens han de gravar i això... Dic, bueno, doncs poseu ben guapos.
Això és important.
O sigui que a les 3 ja hi haurà cua.
Jo per mi que sí, Passa que jo els he dit a les 4 perquè, clar... És que si no, no veus, Però no, la gent està... Nosaltres, els sondejos que hem fet i això, està molt content de que hi hagi una innovació, no? Vull dir que això és nou. I vull dir, és maco també, doncs, que puguin haver...
A més, de fet, nosaltres fem cinema cada... I aprofito també per fer la falca publicitària.
Sí.
Cada divendres fem més un tipus de cinema, més d'autor, amb versió original... Sí. I el públic que tenim és força gran. Inclús es dona com una paradoxa, o no sé si és una paradoxa, quina seria la figura retòrica, però el que ens passa és que als anys 70 havia existit un cineclub que també havia impulsat el nostre president actual, que és el Pere Joan Ventura. Hi ha existit un cineclub i tots els socis, perquè en aquest estudi també ho hem pogut corroborar, tots els socis, a la llista hi havia l'edat, i veies 20 anys, 22 anys, 25 anys, eren molt joves.
Molt joves,
I ara... ens trobem que tots els socis són 65 anys, 70 anys. I alguns, fins i tot, són els mateixos que ja hi havia als anys 70.
Clar, clar, clar.
D'aquests els hauríem de fer un autèntic monument, no?
I clar, perquè... el que passa que la gent jove avui dia molts estan amorrats en el mòbil.
El mòbil, a les plataformes.
Les plataformes. Sí, sí. I que hi ha gent que gent jove que prefereix veure les pel·lícules amb un mòbil que anar al cinema, vull dir... Sembla absurd, no?
Nosaltres però... encara som uns nostàlgics, no sé si això durarà molts anys, però reivindiquem el fet de veure el cinema de forma comunitària, que ens puguem ajuntar, veure-la en pantalla gran i que després de la pel·lícula hi hagi una presentació, hi hagi una fitxa de la pel·lícula i que després de la pel·lícula entre tots en puguem parlar una estona, ni que sigui allà al vestíbul de l'auditori, i puguem dir què ens ha semblat, què hi ha vist cada persona, perquè cada... Jo, però Joan, cada pel·lícula és un món. Cada pel·lícula són milers de pel·lícules, que tothom hi veu coses, s'enfronta doncs, al que veu en pantalla i veu coses diferents. No? Llavors, és molt enriquidor poder compartir l'experiència de veure una pel·lícula entre diverses persones i no fer-ho... que també ho pots fer, tampoc som talibans de res, i està bé tenir totes aquestes eines i aquestes plataformes a casa. No hi ha... Jo també ho faig, i també tinc Filmin i Netflix i altres plataformes.
No
passa res, és compatible, però sí. En tot cas són coses diferents, i nosaltres reivindiquem això, el cinema com a experiència comunitària.
Jo, si fos taliban d'algú, ho seria de no menjar palometes, ni coses dintre del cinema. L'altre dia vam anar al cine, a l'Imperial, i tenia un senyor que em va amargar la pel·lícula. La veritat,
em
va amargar la pel·lícula.
És molest.
I amb tant la salsejava, es veu que se'ls hi quedaven atrevessades a baix.
Això depèn. Si vas a veure una pel·lícula més d'entreteniment, La Guerra de les Galàxies, potser sí que convida.
Potser sí, exacte.
Si vas a veure una pel·lícula més d'autor, potser millor estar... Potser una polleta d'aigua...
Requeria silenci, aquella pel·lícula requeria una mica de silenci.
Sí, perquè a més era una pel·lícula realment densa.
Sí.
Jo, escolta, vaja... No, jo, abans que marxessis, m'agradaria dir-te que un altre dia convidar-te que vinguessis a parlar-me com a responsable de la comunicació de l'Ajuntament de Castellà. I llavors parlaré, com et vaig dir un dia que es vam trobar pel carrer, que aquesta emissora és monoural, malgrat l'emissor sigui estèreo. Però això en parlarem un altre dia, si et sembla.
Un altre dia.
Àlex, sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I, escolta, endavant amb això del cinema, perquè, a més, ens ha entretingut i encara ens entretindrà molts anys, sobretot els que ens queden, la gent que ja tenim uns quants, oi?
Sí, i tant.
Ara ens posarem aquella sintonia del programa que fa així.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies, ens agrada estar al vostre costat.
Bé, i ara doncs fem un, allò que en diuen una cortina musical amb una cançó, amb un tema que és dels Shadows, això és dels anys 60. Aquells que siguin jovenets potser no ho recordaran, però nosaltres sí que recordem un tema que es diu Apache.
Thank you.
Doncs bé, estem aquí. Això és la carpeta de l'avi. I, vaja, ens ha agradat molt aquest convidat que hem tingut, l'Àlex Portolés, que ens ha parlat de cinema i, a més, la història del cinema d'aquí.
La història. Hi ha molta història, eh?
Molta, molta.
I encara el que s'ha quedat, que no s'ha pogut parlar.
Clar, en un dia no n'hem pogut parlar del tot.
Del tot no, però un altre dia convidem, oi?
Tenim diversos programes,
sí, sí.
Bé, avui tenim la Montserrat Alsina, que com cada mes...
Com a convidada.
Com a convidada. Que ens parla d'una planta.
De plantes, de plantetes.
En aquest cas...
En aquest cas us parlaré del card marià.
Que en castellà és el cardo mariano.
Cardo mariano.
Bé, sense segones, Cardo mariano.
Cardo mariano.
Endavant.
Silibium marianum, es diu. Silibium marianum. I, bueno, ja que dic això de marianum, marianum ve de Maria, mira, ara, abans de parlar de com és la planta, parlaré de per què es diu d'aquesta manera, perquè es diu de Maria, card de Maria. Es diu perquè és un card que és... Bueno, es fa molt alt, potser és dels més alts que assisteixen, doncs com una persona, pràcticament.
Caram.
Sí, sí, és molt alt, 1,50 m, 1,60 m, es fa molt alt. I a la base, això són les tiges que pugen amunt rectes, però a la base de la planta, al terra, anem a dir, fa unes fulles grans, molt grans, que tenen punxes. Recordeu que els cards, en principi, quasi tots, la majoria de cards tenen punxes o a les fulles o a les flors, en algun lloc tenen una part que són punxes, no? Les punxes es fan perquè no se'ls mengin els animals. No sé si ho sabeu, per defensar-se. Val. Doncs aquestes fulles, que són molt amples, molt grans, així allargades, amples, bueno, és que si no la veus és una mica difícil de descriure.
Bé, el dia que tinguem una càmera de televisió aquí, doncs
passarem la foto per internet. I llavors té els nervis, sabeu que les fulles fan uns nervis, En aquests nervis hi ha unes taques blanques. És verda, un verd més aviat fosc, i llavors tot de taques de color blanc en el que seria els nervis
de la planta, de la fulla.
Bueno, llavors això es diu que aquestes taques són degudes, i a la llegenda, de que quan fugien de Belém cap a Egipte, la Sagrada Família, Josep, Jesús i Maria, doncs els perseguien, els soldats romans els van anar perseguint. I llavors, per refugiar-se, perquè no els veiessin, es van refugiar darrere d'unes
matolls,
d'uns matolls de... d'això de card, que en aquella època no tenien aquestes taques blanques. Les fulles només eren de color verd. I llavors, però en aquell moment el nen es va posar a plorar, perquè tenia gana. Llavors la mare li va donar el pit, i al donar-li el pit va sortir un raig de llet i va atacar
les plantes, la fulla,
que va quedar ja per sempre amb aquelles taques blanques. D'això es diu el card de Maria.
I si no n'hi ha ben trobat. I vaja, el dia que ens parlis de la Via Làctea, Déu-n'hi-do,
Sí, sí. A veure, d'això com això que he explicat ara, hi ha diverses versions, Hi ha altres versions que es van amagar, com era l'altre, no me'n recordo, però era una altra planta i amb un altre miracle, anem a dir.
Bueno, sí. Hi ha el conte aquell del Patufet, que també s'amaga sota una fulla de col.
Sota una col. I se'l menja, el bou se'l menja.
Sí, sí.
A la col i amb ell.
Sóc a la panxa del bou, que no hi neva ni plou.
Sí.
Ai, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, doncs, com deia, això és una planta molt alta que fa a l'extrem de les tiges, creixen unes tiges molt llargues, tallos, són tiges molt llargues, i a l'extrem es fa el que seria la flor, que sembla una miqueta com si fos una carxofa petita. Les carxofes són cars, també.
Sí.
Doncs com una carxofeta petita, però d'aquesta, el que seria... Sabeu les carxofes quan les mengem, que són a la brasa, que traiem les fulles?
Sí.
Bueno,
sí.
Doncs en aquestes fulles, que són molt més petites, surten uns pinxos, unes agulles, doncs molt llargues, corbades i molt llargues, i n'hi ha vàries. O sigui, que no es pot agafar bé de...
Perquè et punxaries.
De la part aquesta de la que sigui la carxofa, la carxofeta petiteta. I llavors a l'extrem hi ha unes... que són els estams de la flor, que són de color lila. Bueno, això seria per reconèixer-la, seria això. És una planta molt alta, amb aquestes carxofetes, que tenen punxes. Vale? Què més? es troba, és una planta que es troba a les vores de camins, prats també. Aquí jo n'he vist, aquí a Castella n'he vist, per la banda que hi ha, diguéssim, que hi ha, no sé com, darrere la, de l'institut.
Darrere la... de l'institut,
però anant sí. cap a, com si anessis cap a Sant Llorenç, més sí. cap allà, que ja arriba un moment que arriba com una riera. Que arriba... sí, bueno, sí, per allà sí. no he, jo n'he vist. Per allà n'he vist cars d'aquests.
I, sí, i què n'hem de fer dels cars, Mariano?
I què anava a dir jo?
Perquè serveixen.
A part de fer bonic,
sí.
oi? A part d'aixucluar a la família
bueno,
no real.
Per dir el que fan, tinc que dir per què ho fan. O sigui, ho fan perquè aquesta planta, a les llavors, el que és la llavor, la... granet que es fa d'aquestes carxofetes, surten, doncs s'assequen, les pots veure seques al camp, s'assequen i a dintre hi ha les llavors. Però aquestes llavors tenen un component químic que es diu silimarina. Del nom llatí que es diu silibum, té agafar el nom aquesta substància de la planta que es diu silimarina. I aquesta silimarina, una de les, la qualitat més destacada que té, és que té la capacitat protectora i regeneradora de les cèl·lules hepàtiques. Que això poques plantes ho poden tenir,
De fet, les escarxofes també diuen que...
Sí,
que
va molt sona, bé, no? sí, va molt bé pel fetge.
Que també és un card.
Que deu ser més sí. o menys semblant, no? Vull dir, l'escarxofa... La planta aquesta de l'escarxofa deu ser molt...
A veure, la planta de la carxofa fa unes fulles molt més llargues, enormes, molt grans, molt grans. No, a veure...
És diferent.
És diferent.
I el que seria la flor també és molt més petita.
La flor de la carxofa és molt més gran. Exacte. Té bràctees, això que mengem, que he dit les fulles, no sí. són fulles, en diuen bràctees, que són unes fulles que protegeixen la flor. O sigui, li fan de cobertura per protegir-la. No són fulles tal com a fulla, Són bràctees.
Però diu que va molt bé, no? Per exemple, les fulles llavors... que llencem, representa, que netegem, llavors diu que si les bulleixes, diu que es va molt bé, també, doncs...
Els herbolaris venen fulles seques de carxofa.
Ah, veus?
Sí, i a més hi ha molts preparats d'extractes de carxofa.
Sí.
La Casa Sant Iberi tenia un, no sé ara si encara el té, i... que van bé, són hepàtiques, van bé per millorar el fetge. Jo recordo que jo de petita ja ho havia sentit a dir això, de menjar
també.
Carxofes per problemes hepàtics, pel fetge. Gent, no sé, que té... Bueno, que pot tenir una hepatitis o una cosa així, o molèsties.
I els que prenen molt paracetamol també els anirà bé.
Bueno, sí, neteja. Bueno, perquè el que fa la silimarina, com he dit, era protectora, regeneradora, com a... i antioxidant, com a... protectora vol dir que tots els teixits estan formats per cèl·lules i cada cèl·lula té com una mena de pell, que li diu membrana. Seria el que
fa protegeix com... el nucli.
Sí, protegeix totes les components que tenen dintre de les cèl·lules. Perquè cada cèl·lula és com una... En mala comparació, però seria com una persona. Tenen un aparell que respira, tenen un aparell que menja, tenen un aparell que excreta. O sigui, i tenen un aparell on hi ha l'ADN. Això és les cèl·lules. I clar, tot això, pues, bueno, aquesta membrana que les protegeix, que seria la pell del que siguin les persones, doncs amb aquesta planta el que fa és que no deixi que entrin a dintre de les cèl·lules coses tòxiques. No coses...
elements tòxics.
Elements tòxics, com per exemple l'alcohol. O sigui, no deixa que entri, sí que deixa que entri, però amb una certa... És com es fa més forta.
No? O sigui,
es
regulant...
fa més forta perquè pugui
eliminar
el tòxic que té doncs, l'alcohol, que té l'ambient, el que respirem.
L'excés de greixos, per exemple.
Sí, pel fetge gras, per exemple, també es dona aquestes plantes. O sigui, totes les plantes que són amargues, totes les que són amargues, actuen...
D'aquesta manera, no?
Sí, pel fetge, hepàticament.
Es deu trobar un cert equilibri entre el vermut i...
Bueno, el vermut, el seu origen del vermut és una planta aperitiva. És per fer l'aperitiva. I es feia amb una planta que es diu genciana, que es troba només a muntanyes altes, al Pirineu,
està protegida.
Perquè s'agafava molt i, clar, s'estava acabant, no? Estava exterminant. I llavors està protegida. Tu, si vas a alta muntanya, pots veure, és una planta que fa unes tiges molt altes, una planta que pot fer un metre dalt, i té dalt de tot una tija molt grossa amb unes flors grogues. amb unes flors groves, unes fulles enormes, molt maca.
En castellà és alajenjo, oi?
No, genciana.
Ai, la genciana.
Alajenjo també és apàtic.
També és apàtic.
Alajenjo és una planta, que no sé si us sentit parlar de l'artemisa, hi ha una planta que es diu artemisa, que és família del donzell.
De fet, la naturalesa és molt sàvia, eh? És molt maca,
no, eh? Jo diria que som bastant burros, som nosaltres.
Sí,
perquè la fem malbé.
Sí, exacte. Sí, no, perquè quan, si això passa, per exemple, si veus farigola o veus romaní o el que sigui, en vés de tallar amb cuidado o agafar, perquè, clar, vull dir, a vegades fas poms, no?, d'herbes i això, hi ha gent que ho arrenca tot.
Ah, ja
ho
trenca. No,
ja la fas malbé.
Ja no creix més.
Ja no creix.
Has de tenir molt de cuidado. I això és quan vas a buscar rovellons o bolets, sí. I també s'ha de vigilar com ho agafes, perquè és que si no, vull dir, si ho fas tot malbé, no?
Sí.
Vull dir...
A Barcelona, tot el que és la... Com es diu? L'adera. Sí, el Collserola, però tot l'adera, és que no em surt la paraula,
no sé, sí.
que dona a Barcelona, allà no trobaràs farigola, eh?
Allà no es troba.
No,
perquè... Però també deu ser de l'opulsió.
No, es troba perquè s'arrencava.
Ah, perquè s'arrencava.
S'havia agafat tant. Home, potser trobaràs una mica, però no hi ha gaire, perquè no... Perquè s'ha terminat.
Però a part d'això...
De tant collir-la, una ciutat tan gran, abans, perquè ja no es cull, no? Però una ciutat tan gran, doncs clar, es va anar liquidant.
Jo una vegada sí que vaig cridar l'atenció amb una senyora que precisament anaven cap a Castellavell, val? I allà hi havia d'això de farigola, no? I...
Manats.
Jo, mira, em va sortir, no sé, potser vaig fer malament, però dic, senyora, dic, la planta no s'ha d'arrencar d'aquesta manera, dic, porti unes tisoretes i talli, dic, perquè és que si no, llavors aquesta planta ja no creix.
I es mora.
Dic, bueno, vale.
Sí, no dic res, no? Sí.
Sí, no sé, et fa mal, no?, que maltractin la naturalesa d'aquesta manera, perquè fins i tot aquestes plantes... veritablement van molt bé per la salut. Si no és una cosa, és per una altra.
Clar, a base d'aquestes plantes, moltes es fan medicaments.
Per això mateix.
De fet, és la base del medicament. Sí. La base del medicament antigament no tenien una altra cosa, no tenien res de síntesi. Llavors, que són bases dels medicaments. Bueno, se sap que el carmarià ja s'utilitzava fa 2.000 anys.
Imagina't.
O sigui, ja parlen els grecs, els romans, que ja la usaven per malalties hepàtiques, fetxeres. I hi havia un metge romà de l'any 20, del 23 al 79 després del nostre era, que es deia Plini el Vell, que va escriure, perquè ja es feien, a més es feien tractats, en aquella època es feien tractats sobre medicina herbal, i aquest, però hi havia, per exemple, el Dioscòrides, que coneixem, que va ser un metge, també era... Perquè és que els metges no eren metges normals, és que eren naturalistes, o sigui, ells sabien de plantes, sabien de minerals, sabien de moltes... Inclús feien servir també l'astrologia, els astres.
Sí.
Dintre d'aquesta planta té una influència de Júpiter, perquè no... Bueno, m'ho invento, no? Però vull dir...
Que es havien d'acollir també en el moment que...
Es havien d'acollir segons la lluna, amb lluna minvant o amb lluna plena, i bueno, sí. I vull dir que és molt, molt antiga. I vull parlar també d'una persona que m'agrada molt perquè era una dona, i que de personatges antics dones no, en aquest tema
no n'hi havia,
perquè parlem del Dioscòrides, del Plini, de tot, no hi ha dones, que segur que hi havia, perquè elles sabien, perquè la sabidoria aquesta sobre les plantes passava de mares a filles, segur, com s'ha passat després. Però, clar, els que eren destacats, que eren, ja arribaven a ser, t'he dit, com he dit, metges, i,
sí,
com a dones, no. En canvi, ens n'anem ja molt més tard, al 1150, a l'edat mitjana, i ens trobem una abadesa que es deia Hildegarda, he parlat algunes vegades, Hildegarda de Bingen, que era la mana, que va ser una dona que és que va ser el Novamàs. És que era una dona extraordinària. Perquè era... científica, escritora, compositora de música, bueno, coses que no les he posat perquè, bueno, era un porter.
Una eminència,
vaja.
I era una persona que diuen, això ja s'hauria de... coses més estranyes, que ja de petita tenia visions. Però no va ser arrel de que estava en un convent que, degut a les condicions d'alimentació i de vida, podien tenir visions. perquè si estaven en dejú o si estaven moltes hores...
Tenien al·lucinacions.
Entraven en un estat alterat de consciència. Llavors, no, ella ja de petiteta que diu que ja veia coses. I inclús té dibuix, hi ha llibres d'ella, hi ha llibres, reproduccions, que són precioses, que ella, a més, il·luminava els llibres. Il·luminar el llibre vol dir que feia els dibuixos. Els dibuixos que havien en colors es pintava ella. I llavors hi ha visions d'ella, que es veu, per exemple, una que era l'univers i era un ou i no sé què, ja tot preciós, amb molts colors, i molt curiós. Bé, és una dona extraordinària. I aquesta dona va escriure un llibre que es deia Física, com PH, física, o llibre de la medicina simple, perquè després va fer un altre llibre que era llibre de la medicina composta, i parlava de la propietat de les plantes i entre elles el carmarià. O sigui que és una planta, doncs...
Molt reconeguda dintre
de la història. Molt reconeguda, molt coneguda, molt usada. I aquesta dona, com a curiositat, també volia parlar d'ella, va crear un llenguatge propi. O sigui, va fer que li va dir lingua ignota, que vol dir llengua desconeguda. I és una llengua artificial, un llenguatge artificial.
Com, per exemple, l'esperanto.
Exacte. I diu que és la patrona dels esperantistes.
Ah, bé.
Però no va fer una llengua sola, va fer diverses, es veu.
Sí.
O sigui, una intel·ligència extraordinària.
Què et sembla? Fem mitja part i escoltem una mica de música?
Escoltem una mica de música.
Doncs ara escoltarem una cançó que es diu Dos Roses, i del José Guardiola, però no el que és entrenador de futbol, sinó un cantant que es deia José Guardiola i que, per cert, havia viscut a Castellà.
Sí.
Yo te robé dos rosas blancas de aquel rosal que cuidas con tanto afán. Por tu desdén tomé venganza, mas junto a mí las llevo por talismán. Cuando tú veas al rosal sangrado y con enojo maldigas al cruel ladrón, tal vez comprendas quién las ha robado y que también va sangrando su corazón. Te llevaré dos rosas rojas si tú por fin te apiadas de mi sufrir. Y en tu rosa de verdes hojas, con más vigor los brotes verás salir. Y habrán dos rosas de color rosado, como el amor que feliz ha de revivir. Y si me quieres siempre a tu lado, será rosado a tu lado, rosado mi porvenir. Te ofreceré dos rosas grana cuando al altar te lleve con ilusión, y tú serás la soberana que reinará por siempre en mi corazón.
Bé, una música nostàlgica d'aquells temps, Dos Roses Blanques, de José Guardiola.
José Guardiola.
Vaja, que el recordem amb molt de carinyo, perquè era un home que li deien que era el Frank Sinatra espanyol.
Sí, oi? Sí. És que cantava molt bé aquest senyor.
Cantava molt bé. Sí. I...
La voz.
Sí, la voz.
La voz.
La voz.
Doncs bé, Montse, sí. Tu continues parlant
bueno,
del
sí,
Carlo Mariano.
Sí, com a propietat, he dit que era protegir el fetge, el protector del fetge, però a més, té una atracció que és l'acció colagoga, que vol dir que afavoreix la producció de bilis. O sigui, el fetge s'encarrega de produir la bilis, aquesta bilis va parar amb una bosseta, que és la vesícula biliar, i quan el menjar passa pel duodè, quan fem la digestió, s'obre un esfínter que tanca aquesta bosseta i va parar al duodè i allà emulsiona els greixos. Quan passen els greixos, allò s'obre, deixant a la bilis, i es barreja amb el menjar i fa que es paeixin, sobretot els greixos.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs, aquesta fabricació d'aquesta bilis la fa el fetge. La fabrica, doncs ajuda a fabricar-lo. A més, ajuda també a la bufeta biliar a deixar anar aquesta funció d'obrir-se i deixar anar la bilis.
Quan fa falta.
Quan fa falta, quan convé. No està sempre oberta. I què més fa? I llavors això ajuda a fer la digestió, a pair millor, i també és aperitiva, com he parlat abans del vermut, també seria una mica aperitiva, i antioxidant. Vol dir que evita que les cèl·lules també s'envelleixin. És la funció antioxidant. I, una persona que té una inflamació del fetge, digestions complicades, quan s'ha fet un menjar molt...
Molt copiós,
també. Aquí jo quasi que aconsellaria més aviat el boldo. El boldo va molt bé per aquestes coses. I llavors, doncs, per quan hi ha hepatitis, doncs, també. Normalment l'hepatitis, en principi, no es medica. Depenent, perquè hi ha moltes varietats d'hepatitis. Però, com ajuda, doncs, amb aquest estat, doncs, també aniria bé.
Parlant del boldo, jo quan he begut alguna vegada boldo, em recorda el flit. Allò de matamosca. És que té una olor semblant, té un gust.
L'olor
no l'he provat mai, el flit. Però té... Mira, la gent quan li diuen flit també li deu sonar a coses rares, no? Era matamosques, no? Allò amb una manxa.
Doncs sí, sí.
Pues, el boldo a mi em recorda això.
Ah, sí, és que té una olor forta
sí.
I un gust més fort. Encara és amarguíssim, també. És molt amarg, molt amarg.
Però diuen que va bé, boldo.
Sí,
ja,
sí, no, i tant. Sí, sí.
Va ser que diu que aquí no n'hi ha, oi, de boldo?
Arbres que creixin espontanis, no, els has de plantar, anem a dir. I jo no sé si hi ha plantacions... Nosaltres hem vist al Jardí Botànic de Barcelona que hi havia dos boldos, i em recordo que hi havia dos arbres del boldo.
Perquè d'origen és xilè, si no recordo malament. L'origen del boldo
és xilè. Sí, sí, és de Xile, sí, és americà. Bueno, llavors la manera d'aprendre, si vas a l'arbolar i compres les llavors, s'han de bullir com a mínim 10 minuts, perquè és una... És
perquè
dura,
deixi ben bé tot
clar,
la...
perquè deixin
sí, si no,
10
clar.
Minuts bullit, i llavors es pot prendre, unes tisanes, les pots prendre dos o tres cops al dia. Però també la pots prendre en càpsules comprimits, i també hi ha extractes líquids, que també doncs, és una manera com a més fàcil, ara actualment com que ja tenim el que és pastilles i càpsules, doncs seria una manera més pràctica.
Més còmoda, oi?
Més pràctica. Poder, no sé si és més efectiu doncs, fer això, de fer-la bullir,
bé,
i naturalment,
aviam,
no sé.
No, igual.
Aviam,
sí.
Quan una planta es bull, només va parar a l'aigua tot el que és hidrosoluble, el que és susceptible de ser dissolt amb aigua. Si tu plens tota la planta, te la menges amb un comprimit...
Tota la planta, diguéssim.
Tota la planta, tu et menges la part hidrosoluble, la liposoluble, o sigui, la que es dissol en greix...
Tu menges tot, vaja.
Clar, perquè tu quan poses una macerar una planta amb oli, sobretot el que es trau a l'oli són els greixos, són la part greixosa més que res.
Sí.
És que si tu prens un comprimit que és de tota la planta, que s'ha assecat, s'ha picat, s'ha quedat fet amb pols, llavors t'estàs prenent tota la planta, en tots els components.
Ara, és menys romàntic doncs prendre't un comprimit que fer una infusió, una deducció.
Home, una infusió és més, no sé... Més
sí, sí, després prendre't a la calentona. Sí, com aquestes plantes són tan desagradables de prendre, jo aconsello que les barregin una mica de menta.
De menta?
Perquè, sí, perquè la menta també és hepàtica i, a més, li dona doncs, un gust una mica més decent.
Clar,
perquè
diferent,
és que són, sí. Acostuma a ser molt, molt desagradables.
Jo
és que
no hi poso mai sucre.
No, bueno,
sanis, no,
millor.
No poso mai
millor.
Sucre. Però si el que hi poso és una culleradeta de mel.
Ah, bueno, bueno ah, així hi poses...
Bé, és el mateix, per això.
Sí, és el mateix,
bueno,
és el
però...
mateix. Home, és més sa. La, sí, la sí, mel sí, és més sana sí. que el sucre. No?
No, i el te, per exemple, amb una mica de mel, aviam, té més gràcia. Li canvia una mica el gust, perquè el gust de la mel també
clar,
té
clar.
Gust, no? Però, bueno, vull dir...
I, a més, també mel d'herbes, també.
Per cert... Sí. El programa s'acaba, s'acaba bé i s'acaba amb aquesta sintonia, que ja no me'n recordava. Doncs bé, us esperem a la setmana que ve aquí a la Carpeta de l'Avi, que estarem una altra vegada puntualment a les 11 en punt. I aquells que no ens hagin escoltat ara es poden escoltar a 3 a 4 de la tarda. Bona setmana a tots i
bon
vinga, fins a la setmana que
bon
ve.
Bon dia.
Bon dia.